Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El govern espanyol i Bildu pacten reformar els punts més polèmics de la coneguda com a llei Mordassa. Entre d'altres, han acordat eliminar de manera progressiva les bales de goma, rebaixar la desobediència a la policia i reduir les devolucions en calent. Esquerra Republicana ha anunciat que hi donarà suport. El Ministeri de Seguretat Social proposa baixes laborals flexibles, que treballadors amb baixa mèdica per determinades malalties no s'hagin de quedar a casa si poden fer algunes feines. La ministra vol començar a negociar-ho de seguida amb sindicats i patronals. Almenys 6 persones han mort aquesta matinada en els bombardejos israelians al centre de Beirut, que haurien afectat un centre sanitari de Hezbollah. L'exèrcit israelià imposa noves evacuacions de la zona, mentre al sud del Líban els atacs han deixat 60 combatents morts, segons expliquen fonts militars. L'emir de Qatar qualifica de genocidi col·lectiu el que Israel està fent a la regió i denuncia la impunitat amb què actua el govern de Netanyahu. L'emir ha comparegut amb el president de l'Iran, que és a Qatar, per reforçar aliances davant la tensió actual. El líder iranià insisteix que no volen la guerra, però que estan preparats per respondre a qualsevol atac israelià. Tercer dia d'aglomeracions i retards pel tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. El fet que alguns trens siguin curts col·lapsa el servei. Els usuaris viatgen amuntegats i alguns ja no hi pugen a l'hora punta. Des d'avui hi ha, això sí, més informadors. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, veu lògic que Carles Puigdemont no vulgui exercir de cap de l'oposició al Parlament, però creu que Junts ha d'ocupar aquest càrrec. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Mas ha assegurat que Junts ha de ser vist com l'alternativa a l'actual govern de Salvador Illa i ser capaç, ha dit, de construir un projecte de país sencer. Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó per matar la seva parella, va encarregar agredir la cap de mòdul de la presó de Mas d'Enric, al Tarragonès, on està interna. Els fets van passar el juliol, però avui el sindicat CESIF ha explicat com es va gestar aquest atac. Presence, de l'oscaritzat Steven Soderbergh, inaugura aquest vespre a Sitges el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Durant 11 dies al certamen es presenten 30 pel·lícules a concurs i prop de 400 títols en una trentena de seccions. Els esports.
Avui el Barça de bàsquet debuta a l'Eurolliga Lituània a la pista dels Alguiris de Kaunas a partir des de les 7 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'Assemblea de Socis del Barça, que ha d'aprovar els comptes del club, se celebrarà el dissabte 19 d'octubre en format telemàtic. És la data que ha triat la Junta Directiva del Club Blaugrana. I a la Copa Femenina de Futbol, avui Espanyola, hem de Lleida, partit de segona ronda a les 7, i en waterpolo engega la fase prèvia de la Champions Femenina. Berlín, Catalunya, Bullangmeni, Greca, a les 8, i a Hongria, Eger, Terrassa, 8:45.
I el temps, la pertorbació de la matinada ja és història i aquesta tarda només quedarà el cel ennuvolat en punts de les comarques de Girona i la costa central. Hi pot haver algun ruixat cap a la Selva, Osona, el Montseny i les Guilleries, però sol a la resta del país. La temperatura baixarà i farà més fresca. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El pla viu, en constant evolució que Renfe ha preparat per minimitzar els talls dels trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres del corredor del Mediterrani, no acaba de solucionar el viacrucis de molts usuaris. Portem 3 dies de tall i les aglomeracions a les andanes, especialment de l'R2 Sud, el Baix Penedès i el Garraf, ens deixen imatges que poc tenen a veure amb l'anomenat primer món. El primer dia ens van retocar els dispositius del personal d'informació i ara caldria solucionar que els trens no hi cap tothom perquè són curts en hora punta. I Renfe diu que no sempre és possible fer-los més llargs perquè no hi ha tants combois mòbils per poder-los acoplar. Si a tot això hi sumem el matí d'infern a la P7, amb cues llarguíssimes per culpa de l'accident d'un camió de matinada a Sant Cugat del Vallès, que no han pogut retirar del tot encara perquè calia una grua ploma que ha trigat molt a arribar, doncs ens queda un dijous al matí històric per la mobilitat. Avui, en aquest Catalunya al dia, us explicarem el darrer capítol, protagonitzat per Rosa Peral, ingressada a la presó del Mas d'Enric, al tarragonès. La principal condemnada pel cas del crim de la Guàrdia Urbana va encarregar que una tercera persona agredís la cap del mòdul on està interna. Això s'ha sabut ara, però va passar el juliol, segons el sindicat CESIF. També estem pendents, ho hem sabut fa una estona, del desallotjament d'un edifici al Passeig de Gràcia de Barcelona per una fuita de gas per sobre de la Diagonal a casa en Rupert Garriga. Sabem que afecta el soterrani d'aquest bloc i que la Guàrdia Urbana ha tallat la circulació i també la circulació de vianants. Per tant, demana a la gent que no s'hi acosti en aquest indret del centre de Barcelona. També coneixerem el detall d'un estudi que ha fet la Cambra de Comerç de Barcelona sobre què costaria pagar les persones que fan les cures dels grans dependents, que són, sobretot, com sabeu, dones d'entre 45 i 65 anys. És el que es coneix com a generació sandwich. Doncs bé, la Cambra diu que en sous s'haurien de pagar 5.800 milions d'euros. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
D'entrada, pendents, com us dèiem, d'aquest desallotjament que fan els bombers de Barcelona d'un edifici del Passeig de Gràcia per una fuita de gas. Es tracta de la casa Rupert Garriga. L'incident ha afectat el soterrani del bloc a tocar de l'Avinguda Diagonal. La Guàrdia Urbana de Barcelona, que ha fet, doncs, tallar la circulació en sentit muntanya i, de moment, també impedeix l'accés dels vianants per la vorera més pròxima i demana a la gent que no s'hi acosti. També el que hem fet per seguretat és tallar la llum en tota aquesta zona, per tant, pendents de qualsevol novetat o que es pugui ja resoldre aquesta situació. Si és així, ho explicarem aquí al Catalunya al dia. Ara sí, parlem de trens. Avui, per tercer dia des que van començar les obres del túnel de Berà, s'ha viscut una situació de col·lapse a les rodalies de l'R2 Sud, al seu pas per Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú i Sitges. Els trens, què passa? Ja arriben plens de persones dretes per tot arreu i les que han de pujar en aquestes estacions han d'empènyer per poder-s'hi fer un lloc. Doncs avui, a més, s'ha complicat per una avaria entre Vilanova i la Geltrú i Sitges que ha provocat encara més retards. Corresponsal al Baix Penedès i el Garraf, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, tu has pujat el tren a un quart de vuit a Cunit, en plena hora punta, i què has vist?
Bé, el que he vist i he viscut ha estat posar-me la pell dels que cada dia han de fer aquest trajecte i estar drets i enganxats al de costat sense poder-se moure durant tot el trajecte fins a Barcelona, 50 minuts així. Moltes cares de resignació per una situació que em diuen no és d'ara, però que ara s'ha agreujat. He parlat amb moltes persones que diuen que ja no poden més.
És una vergonya, ens estan maltractant. Et recorda aquelles imatges que veus a la Índia, de trencs amb gent carregada per les finestres i pels sostres? Doncs és el següent pas.
Cada dia, i fa molts de mesos que estem així, trens curts a hores així, trens curts a hores puntes, tant a l'anada com a la tornada.
És que no entra la gente, se queda fuera.
Quan hem arribat a Cubelles, la situació encara pitjor, perquè allà no baixa ningú i les andanes estaven plenes de gent esperant per entrar. Al final s'ha aconseguit i hem seguit cap a Vilanova i la Geltrú, on sí que s'aturen els regionals, però igualment ha entrat molta gent. Hi havia un senyor molt gran que anava al metge a Barcelona, que estava assegut a l'escala del tren de dos pisos, envoltat de persones que també omplien aquest espai.
I ara baixa el clínic, cada vegada que agafa el tren, sempre està ple.
A Sitges s'ha repetit el mateix a un noi, el que ha entrat l'últim, la porta en tancar-li enganxa la motxilla, i un professor d'anglès amb els seus alumnes, quan ha vist la situació, ha dit que agafarien el següent.
The train is full. We will take the next one.
A Sitges s'han hagut d'esperar 45 minuts fins al següent tren a causa de la incidència tècnica entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, que avui ha ocasionat encara més retards. He trobat dues veïnes de Sitges que justament estaven comentant la situació, indignades.
Hauria d'haver entrat a treballar dintre de mitja hora i no hi ha manera d'arribar a temps mai.
A mi el que em preocupa és la gent que ara mateix hi ha a l'andana, que quan vingui el proper tren és que no ens hi podrem posar.
Tercer dia de talls, tot això. Montse, amb el que descrius, has parlat amb els ajuntaments?
Sí, per saber quines iniciatives estan prenent. Cunit està esperant que Rodalies faci una proposta de millora del servei de manera immediata. El primer tinent d'alcalde, Jaume Cassanyes, ha dit això.
Portem 3 dies i això no permetrem que s'allargui en el temps. Les millores no vindran per més informadors, les millores vindran per més i millor servei. Més trens i més freqüències.
L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, diu que arran del tall molta gent de fora ve a agafar el tren a Cubelles i aparca prop de l'estació i afegeix.
Hem demanat una reunió urgentíssima, ni que sigui telemàtica, si no poden presencial, amb el director general de Rodalies de Catalunya, ja directament, i hem parlat altres vegades, però aquesta vegada pensem que és urgentíssim, donada aquesta gran problemàtica que pateixen els nostres veïns a l'hora d'anar a treballar i estudiar.
També Vilanova i la Geltrú demanarà a Renfe que prengui mesures per reforçar el servei.
Gràcies, Montse. Doncs, mentrestant, la Generalitat i Renfe intenten posar ordre. Cada matí ens diuen, responsables del govern i de l'operadora analitzen com retocar el dispositiu per intentar pal·liar els efectes que, com acabem de sentir, doncs està tenint en aquest tercer dia el tall. Joan Garcia, què han decidit fins ara?
D'entrada, reforçar els informadors. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Certament estem intentant millorar doncs aquesta acumulació que hi havia hagut amb algunes línies, sobretot entre Sant Vicenç i Vilanova, amb un augment d'informadors que ajudin també aquesta distribució doncs, cap al regional directe cap a Barcelona i que no hi hagi aquestes acumulacions, com deia.
I des de Renfe, la seva portaveu, Anna Vinyals, ha justificat així a Catalunya Informació el fet que passin trens curts a la R2 Sud en plena hora punta.
Programem la major part de les circulacions de les línies, i aquesta en especial de la R2 Sud, amb trens dobles. Després el que passa és que en funció de la disponibilitat del material mòbil que tenim, hi ha vegades que no sempre es pot complir el 100% amb aquestes unitats dobles.
I encara parlant de mobilitat, el transport públic metropolità ha superat el rècord històric de viatgers durant la primera meitat de l'any amb més de 60 milions d'usuaris. És un 15% més respecte de l'any passat. El Nitbus, amb 4 milions i mig d'usuaris, ha tingut més demanda que mai. L'Aerobús, la llançadora que connecta l'aeroport amb el centre de Barcelona, s'ha costat els 3 milions de viatgers, un 3% més. I ara us expliquem aquest nou incident en el qual està implicada Rosa Peral, agent de la Guàrdia Urbana condemnada a 25 anys de presó per matar el seu company juntament amb el seu amant. Ara, segons informa el sindicat CESIF i avançat el diari El Segre, ella hauria encarregat l'agressió que va patir el mes de juliol la cap de mòdul de la presó de Mas d'Enric, que és on compleix condemna. L'advocada de Peral, per això, ho nega. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat això? Perquè sempre que parlem de Rosa Peral, diguéssim que cada vegada és embolica que fa fort.
Sí, la cosa no és gens fàcil, sempre tot és força complicat i hi ha diversos elements. Doncs repassem. El juliol vam explicar que una interna va tibar de la corda de l'acreditació d'una funcionària i, segons els sindicats, gairebé l'ofega. A més, li va arrencar un floc de cabell. Ara hem sabut que va actuar per encàrrec de Peral, com ens ho ha confirmat el delegat de CESIF a Lleida, a Catalunya Informació, Modest Vericat.
Aquells fets que es van produir, ara s'ha demostrat i s'ha vist que l'agressió que va protagonitzar la interna era mitjançant recompensa de la Rosa Peral.
El sindicat acusa la direcció de Mas d'Enric de deixadesa de les seves funcions perquè ni va sancionar Peral ni va traslladar-la de presó, com diu el protocol. Núria González, per la seva banda, que és l'advocada de Rosa Peral, en unes declaracions a Catalunya Informació, ho nega tot.
Sí, no pot ser. És el mateix que quan es van inventar el tema de l'embaràs, però bueno, un embaràs no li va malar a ningú. El tema del trasllat, que també era mentida, i el tema del sicari, que també era mentida.
El que no és una invenció és que Peral està pendent de judici acusada d'alçament de béns en posar a nom del seu pare les seves propietats i evitar així indemnitzar la família de la víctima.
Gràcies, Maria Núria, bon dia.
Bon dia.
A Lleida ha caigut una banda de lladres que actuava a l'Horta de la ciutat i en zones rurals de la Franja. Hi ha 20 persones investigades, de les quals 12 estan ja detingudes. Però encara hi poden haver més detinguts en un dispositiu per a Joan Álvarez entre la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Lleida.
Exacte, Marta. L'operació policial, en què participen una setantena d'agents, encara es manté oberta i no es descarta que hi hagi més detinguts. Les detencions s'han fet a la ciutat de Lleida, on s'han trobat desenes d'objectes robats en diversos magatzems. La investigació es va iniciar fa 7 mesos. La banda operava especialment en zones rurals, ja sigui a l'Horta de Lleida, la zona agrícola que envolta el nucli urbà de la ciutat, i en poblacions de la Franja. Els objectes robats enviaven fora de l'estat espanyol. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, es mostrava molt satisfet perquè l'operació, diu, ha estat un cop molt dur contra una banda criminal.
No us podeu arribar a imaginar tot el que han trobat. O sigui, són magatzems sencers d'expoli de les cases de l'Horta de Lleida i de la Franja. O sigui que amb aquesta actuació s'ha pegat un bon cop de puny damunt de la taula.
L'operació continua oberta i no es descarten més detinguts. De moment hi ha 20 investigats, dels quals 12 estan detinguts a l'espera de passar a disposició judicial. Les detencions s'han fet a la ciutat de Lleida. La investigació està sota secret de sumari. Un cop s'acabi, l'alcalde demanarà al jutge que en faciliti tota la informació.
Hem arribat a 1:15 del migdia. Doncs a aquesta hora mirem com tenim la circulació i el transport públic després d'un matí complicat, Cèlia Quintana, especialment a la P7, oi?
Doncs sí, especialment a la P7, Marta. De fet, avui és un matí marcat per aquest accident d'un camió a la P7. Encara a aquesta hora es mantenen 14 quilòmetres de congestió a la P7 a Santa Perpètua, a Sant Cugat, sentit Tarragona. De fet, fa molt pocs minuts han retirat el camió accidentat amb una grua ploma i ara s'està acabant de netejar la via i enllestir-la. El camió accidentat aquesta matinada havia topat amb la mitjana i ha ocupat part de la B30 i les retencions han començat a 5:45 del matí i encara a aquesta hora s'estan allargant. Per tant, encara en aquests moments demanem que la gent no vagi cap a aquesta zona perquè encara es manté la congestió. A més, posteriorment hi ha hagut un altre accident a l'altura de Sant Cugat que ha acabat de fer la guitza en aquest tram. A la resta de carreteres, com funciona ara? Doncs la C-16 amb aturades a Terrassa, sentit Manresa per obres, pot anar des de Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, es dona pas alternatiu a la GI-682 a Tossa de Mar per despreniments i la ronda litoral amb retencions de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
Doncs déu-n'hi-do quin matí, i ara mirem com tenim la previsió del temps, que sembla que les pluges ja han marxat. Dani Ramírez.
La temperatura avui baixarà. Màximes, en general, al voltant dels 20-22 graus, les més altes, arribant cap als 24-25 a les Terres de l'Ebre, 23-24 al Pla de Lleida. Hi haurà llocs a l'interior, llocs una mica elevats, a partir dels 700 metres, on ni tan sols arribaran els 18 o 20 graus. Tot això, doncs, amb un ambient de tardor, després de la pluja. Aquestes precipitacions continuades, sense cap gran terrabastall, cap gran tempesta, no hi ha hagut ni llamps ni trons, i, per tant, la pluja ben caiguda, ben aprofitada, allà on ho ha fet amb més intensitat, al centre i nord del país. Ha plogut poc les darreres 24 hores, a l'extrem sud de Lleida, però, sobretot, Terres de l'Ebre, Costa Daurada, només 9 litres, per exemple, a Tarragona, amb prou feines 4-5 litres a la zona de Tortosa, i, en canvi, Lleida s'ha aproximat als 30 litres, Girona als 20, o Barcelona 34 litres per metre quadrat, i on més ha plogut, a Terrassa 68 litres per metre quadrat, o a Sabadell 61, a la Granada, l'Alt Penedès 57 litres per metre quadrat. Aquesta tarda, com a molt, es poden escapar 4 gotes, algun plogim, difícilment litres, cap a la zona de les Guilleries, la Selva, Montseny, Osona, en aquest sector. A la resta, farà sol, vent moderat a fort de tramuntana i mestral, i estones de cel mig ennuvolat a la costa i al prelitoral, des del Barcelonès i Maresme, cap a l'àrea nord, cap a l'àrea de l'Empordà. Demà baixa una mica la temperatura, bancs de boira matiners, mig ennuvolat a la costa, potser alguna gota a l'àrea de Barcelona, i a la tarda algun ruixat novament, només al voltant de la selva.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Les cures de les persones grans dependents, que majoritàriament fan dones d'entre 45 i 64 anys, si es paguessin, tindrien un cost en sous de 5.800 milions d'euros. Ho diu un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona que reclama la professionalització d'aquestes tasques, Laia Ortega.
Doncs sí, es calcula que a Catalunya hi ha 150.000 persones que es dediquen a aquestes cures informals. D'aquestes, un gruix molt important són dones de l'anomenada generació sàndwich, és a dir, dones que s'han d'ocupar alhora de fills i pares. I destinen gairebé 50 hores la setmana, 6 més que els homes. I això té un impacte per elles tant a nivell econòmic com de salut. Carme Poveda, de l'Observatori Dona de la Cambra.
Com a conseqüència de ser cuidadors principals, també les dones pateixen un major impacte negatiu. El 32% de dones han hagut de deixar de treballar enfront del 17% dels homes i un 50% diuen que li han sorgit problemes econòmics com a conseqüència de ser cuidadora.
I a nivell de salut, pateixen més cansament, depressió, tenen menys temps d'oci o no poden anar de vacances. Tenint en compte les projeccions demogràfiques, es calcula que l'any 2050 hi haurà a Catalunya més de 320.000 persones grans dependents, cosa que, segons la Cambra, encara farà més insostenible el sistema actual. Per això reclamen més flexibilitat a les empreses.
Cada vegada més, els treballadors hauran de compatibilitzar aquestes cures de persones grans i, per tant, el que volem és que els departaments de recursos humans i les empreses en general prestin més atenció amb com ajudar el treballador amb totes les línies disponibles ara, amb totes les possibilitats que hi ha de flexibilitat, de baixes, etc. I que des del sector públic també es reguli.
La Cambra, a banda de professionalitzar les cures, també reclama a les administracions que multipliquin la despesa pública en dependència. Calcula que d'aquí a 30 anys caldrien, atenció, uns 4.400 milions d'euros per atendre aquestes necessitats.
Ara passen 6 minuts d'un quart de dues. La població amb discapacitat intel·lectual a Catalunya creix un 28% en només 5 anys. Ho constata un informe de DINCAT, que és l'associació que aplega tot el sector i que alerta de les discriminacions i les desigualtats que encara pateix el col·lectiu en el dia a dia. Barcelona, Marriera.
Bon dia. Només una de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual té feina i una de cada 3 dones ha anat mai al ginecòleg. Són alguns dels exemples de la realitat del col·lectiu que va a l'alça, en part, diu, per l'augment dels diagnòstics. El director de DINCAT, Víctor Galmés, reclama que aquest estudi que posa xifres al sector serveixi per millorar les polítiques socials i destinar-hi més recursos.
Hi ha una manca de recursos de partida. Si a més estem sobre una situació que es preveu que augmentarà la demanda, doncs encara posa més de manifest que caldrà més recursos, que a més s'ha de modificar la cartera i que aquests han d'estar més adaptats.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, present a l'acte, s'ha compromès a reduir les llistes d'espera i que la renda garantida tingui en compte les discapacitats intel·lectuals.
Que també és molt prioritari i aquí també farem feina de manera urgent i estem en això, és la revisió de la renda garantida de ciutadania. Jo crec que és una reforma que és necessària.
L'informe també constata que en l'àmbit educatiu les famílies cada vegada més opten per les escoles especials. Per això, des de DINCAT, reclamen un sistema educatiu inclusiu global.
El Consorci Sanitari del Maresme ja ha reubicat els 76 pacients que hi havia a l'antic hospital Sant Jaume de Mataró, que ha de tancar perquè l'edifici no compleix la normativa de seguretat. L'anunci inicial d'un trasllat a Barcelona va generar malestar, però finalment no hauran de marxar de la comarca. Marta Vallès, Mataró, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I quina solució s'ha trobat?
Doncs mira, tres vies diferents. La primera, innovadora, és l'atenció domiciliària per a pacients d'un centre d'atenció intermitja, és a dir, un sociosanitari. Seguint el model del Parc Sanitari Pere Virgili, 15 places que ja s'han ocupat són per persones de l'antic hospital que ara rebran l'atenció a casa seva. Són pacients crònics i fràgils, sense cap malaltia aguda i que, en general, el que requereixen són cures i fisioteràpia. Una experiència que servirà per impulsar, a partir d'ara, aquest tipus de servei a domicili. David Barratxí, Medicina és el director de Serveis Corporatius del Consorci.
Amb aquesta situació que s'ha donat, doncs, a part més, desenvolupar aquesta línia, que s'ha omplert de forma molt i molt ràpida, perquè pensàvem que als 15 podia ser inclús difícil de tenir els candidats adequats des del punt de vista de pacient, i ha sigut tot just al contrari. Ara mateix ja tenim els 15 plens, de fet ja amb llista d'espera.
I les altres dues opcions són trasllats dins la mateixa ciutat. El Consorci ha llogat una planta de la clínica privada Estia, on disposa de 28 llits, i finalment una vintena més de llits s'han habilitat al mateix Hospital de Mataró. D'aquesta manera, pacients, però també treballadors de Sant Jaume, estarien ja reubicats.
El que es va fer va ser donar escull als treballadors perquè poguessin decidir on ells creien més còmodes que podien fer la seva activitat o la desitjaven fer. Per tant, d'una primera vegada de voluntariat i una segona línia de criteri d'adjudicació per antiguitat. I en el cas de que hi hagués alguna opció, alguna persona que es quedés fora, també li va donar algunes opcions, perquè en l'Hospital de Mataró, que tenim necessitats de cobertures assistencials, infermeria, auxiliars o medicina, reincorporar, i hem aprofitat també aquesta circumstància per donar cobertura a llocs que no teníem.
Són mesures temporals fins que el 2027 estigui a punt el nou Hospital d'Atenció Intermediària, que es farà davant l'actual Hospital de Mataró. L'atenció ambulatòria a l'antic Hospital de Sant Jaume sí que es mantindrà en aquell mateix edifici, a la planta baixa, si els bombers aproven el projecte de reforma que s'hi ha de fer.
El Sindicat de Llogateres exigeix a la Generalitat que aturi la subhasta de 5 edificis d'habitatges que són propietat de l'Hospital Clínic de Barcelona i on viuen un centenar de persones de lloguer. Recorden que el Clínic és un consorci públic format per la Generalitat i la Universitat de Barcelona i consideren que no es poden desprendre d'aquests habitatges i que acabin, diuen, en mans d'empreses privades que hi especulin, volia dir, o també amb fons voltors. Jordi Canal.
Es tracta de 5 immobles a l'Eixample, gràcies a Sants Montjuïc i Sant Martí. Són donacions rebudes pel Clínic, que aquest estiu va decidir posar-los a subhasta per un preu de sortida de 12.750.000 euros. Una subhasta que s'ha de resoldre la setmana que ve. Els inquilins estan inquiets. La Leonor viu des de fa 28 anys en una de les finques afectades al carrer Vallhonrat.
No volem dependre d'un particular, d'un privat que ens faci fora. Ja sabem com està el barri, sabem com està Barcelona i volem seguir vivint al barri i no tenir por de que en un any hem d'empacar i marxar no sabem a on.
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, diu que la Generalitat no pot predicar una cosa i fer-ne una altra.
La Generalitat és responsable perquè és responsable d'aquest consorci públic i, a més, és absolutament incoherent. Una Generalitat que anuncia la seva intenció d'augmentar el parc públic d'habitatge i alhora es ven patrimoni públic com són aquests edificis.
Des del Clínic expliquen que la venda d'actius ha de facilitar la gestió de l'hospital i una millor assistència. Asseguren que encara que es faci l'operació, els llogaters no perdran els seus drets i se'ls hauran de mantenir les condicions del contracte. I recorden, a més, que les administracions públiques tenen dret preferent de tempteig per comprar els edificis i que esperen que s'hi acullin.
A la Sentiu de Sió, a la Noguera, hi ha projectada una de les plantes de biogàs més grans del país, que preveu tractar anualment 500.000 de tones de purins i altres residus ramaders. Després d'un any d'aturada, ara se'n reactiva la tramitació. La Comissió d'Urbanisme de Lleida n'ha acordat l'aprovació inicial, però la plataforma contrària a la instal·lació assegura que continuarà plantant-hi cara. En tot cas, Lleida Estela Bossoms, els promotors són molt optimistes.
Hola, Marta. Sí, fins i tot s'atreveixen a pronosticar que les obres començaran a principis de l'any que ve. De moment, però, el projecte passa ara a informació pública i es demanaran més informes a departaments i ajuntaments afectats. Segons un dels promotors, Manel Pasqual, més de 200 granges en un radi de 15 quilòmetres ja s'han compromès a portar els purins a la planta per transformar-los en biogàs, CO2, aigua i adobs orgànics, i insisteix que no generarà emissions tòxiques. Pasqual remarca que és una solució per donar sortida als residus de les explotacions.
És una cosa que el sector ho necessitem realment. I així ho ha vist també l'administració, i l'administració ens ho ha traslladat. I creiem que per allà al gener ja podríem empezar les obres. Per part de l'Ajuntament, tampoc no hi ha cap problema, al contrari.
Uns terminis que posen en dubte des de la plataforma Pobles Vius, que hi presentarà al·legacions perquè veuen la planta de la Sentiu desmesurada i com un possible focus de contaminació. Sentim Gerard Batalla, el seu portaveu.
També té una sèrie de procediments als quals es pot acudir a recurs i, si convé, a contencions. Això
mos situa molt lluny de la propaganda que fa l'empresa de que això ja comença l'any 2025.
Des de la plataforma també demanen als promotors que facin públics els contractes que asseguren tenir amb els ramaders perquè creuen que han inflat les xifres. La planta també està pendent d'obtenir la llicència ambiental.
I avui el nostre clic del dia el trobem al compte Tot Badalona de la xarxa social X. Aquest compte explica, amb una imatge molt clara, que un veí ha denunciat que casa seva va ser ocupada el dimarts d'aquesta setmana, l'1 d'octubre. L'home demana ajuda perquè assegura que de moment... Perdó. Deia, assegura que de moment no ha tingut cap mena de resposta de la Guàrdia Urbana ni de l'Ajuntament que presideix Xavier García Albiol. De moment s'ha instal·lat en un banc de la plaça de la Vila on ha enganxat cartells denunciant la seva situació. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els productors d'oli de l'Empordà preveuen una collita millor que la de l'any passat, però encara molt lluny del que havien tingut temps enrere. Això sí, en destaquen la qualitat. Girona, Clara Jordan, han concretat xifres?
Sí, Marta, si tot va bé, l'objectiu és treure uns 7.000 litres d'oli amb la denominació d'origen protegida. És bastant més dels 70.000 de l'any passat, però molt lluny dels 250.000 que s'aconseguien habitualment. La sequera ha fet molt mal a les oliveres, malgrat les pluges de les últimes setmanes, com explica el president de la DOP, Simó Casanovas.
Amb les pluviometries que tenim aquests últims anys, l'arbre no pot donar més de si, no pot donar més. Si torna a recuperar-se i torna a haver-hi doncs, un període normal d'anys amb climatologia, la pluviometria però arriba als 500-600 mil·límetres com teníem habitualment, doncs, tornem a recuperar. Si no és aquest cas, doncs, seran canyades més petites.
Han sigut 3 anys dolents i això provoca desànim entre els productors que amb prou feines poden cobrir costos. De tota manera, assegura que no hi ha hagut cap productor d'oli de l'Empordà que hagi decidit plegar.
Però sí que hi ha un desànim general en aquest sentit, no? Que portem 2-3 anyades, però que l'anyada és petita, que els costos amb prou feines o no s'arriben a assolir, que hi ha un pessimisme general, malgrat que els preus de l'oli hagin pujat molt, que no compensa la poca collita que hi ha.
Està previst que la producció d'oli nou comenci a mitjans d'aquest mes, quan les olives comencin a canviar de color, i la presentació en societat es farà el 30 de novembre. Hi ha unes 900 hectàrees d'oliveres adscrites a la denominació d'origen protegida oli de l'Empordà. És un oli elaborat amb 3 varietats autòctones de la zona i una varietat tradicional, l'arbequina, més coneguda, però que es cultiva aquí des del segle XVIII.
Gràcies, Clara. I en més quantitat i també més qualitat pel que fa a la campanya de l'oli, en aquest cas al Pallars Jussà, que just va començar ahir. El canvi climàtic ha fet avançar les collites, però també ha afavorit la producció. Una producció que compta amb 29 varietats locals d'olivera i olis exclusius, que cada cop tenen més demanda, i per això els productors ja treballen en una denominació geogràfica pròpia. Pau Rovira, els productors d'oli de la comarca es mostren optimistes en aquesta iniciativa de campanya, oi?
Hola, bon dia. Sí, s'espera recollir 300.000 quilos d'olives i ja han començat a molturar. Tal com explica Ivan Caelles, productor de la Vall de Barcedana i el principal responsable també de recuperar el molí de l'oli aquí al territori, aquest any la climatologia ha ajudat i farà que la producció sigui millor que la de l'any passat.
Aquest any, a diferència de l'any passat, ens ha plogut més, l'oliva ha guanyat més calibre, té més polpa, el tenim més tamany l'oliva, doncs esperem més quantitat i també, tanmateix, més qualitat.
I és que el canvi climàtic propicia temperatures més càlides als terrenys de muntanya i això afavoreix les collites, tot i que els obliga també a avançar-ne les dates.
Però el canvi climàtic i també pues, això, les altes temperatures de l'estiu fa de que s'avanci la maduració de l'oliva i que avancem també l'inici de campanya.
Pau, l'oli del Pallars té, em deies, cada cop més demanda, sobretot als Estats Units. Per què?
Doncs en part perquè s'especialitza sobretot en oli verd, de gust més fort i més ric en polifenols, i també per la trentena d'espècies autòctones que només creixen aquí. Per tot plegat, els 130 productors de la comarca ja estan posant en marxa una iniciativa per aconseguir una distinció geogràfica, tal com reconeix el mestre moliner Sergi Arnal.
S'està mirant per això, per intentar un oli de muntanya o una denominació de Pallars. Tot això també són tràmits lents i s'està mirant d'acabar en un IGP o en alguna mena de... que es pugui valorar que és això, que és oli de muntanya, no? Que és del Prepirineu d'aquí de Lleida i que té la peculiaritat d'aquestes varietats.
S'espera que puguin aconseguir-la l'any que ve.
L'Organització de Productors de Pesca de Palamós comença a utilitzar un mètode japonès per pescar i sacrificar la tonyina vermella. Aquest sistema garanteix una mort sense dolor per l'animal i també millora la qualitat de la carn, asseguren. Marxant cap a Palamós, Laia Claret, com és aquesta tècnica?
Hola, Marta, doncs mira, bon dia. S'apliquen el que es coneix com a pesca artesanal. I l'Oriol Trencs és el cap d'operacions de l'OPP de Palamós i explica a Catalunya Informació la diferència de l'actual manera de pescar amb la nova, que es diu Ikejime.
Un nylon que va fins a la barca i a mà el pescador lluita amb la tonyina. Pots estar una hora i mitja, dues hores, lluitant amb una tonyina de 70, 80, 90 quilos. Amb el nou mètode el que s'aconsegueix és que un cop la tonyina està enganxada, se li posa aquest atordidor, que és com un mosquetó que baixa per la línia i un cop està en contacte amb la tonyina, llavors se li dona una descàrrega.
Quan està atordida es puja a la barca i es desagna. Després se li treuen les vísceres i immediatament es posa en gel. Amb aquest sistema remarquen que millora la qualitat de la carn, que no té tant àcid làctic i que és més suau, asseguren.
Per tant, Laia, entenc que si la carn té més bona qualitat, també la poden vendre més cara, no?
Sí, i tant, Marta. Això en remarca la Cristina Manyes, que és la gerent de la confraria de Palamós.
Utilitzant aquest mètode, l'Ikejime, el valor de la tonyina es pot duplicar.
Clar, és que pensa que els pescadors els surt a compte, això, perquè aquí no són barques grosses les que pesquen. Pesquen bots petits i tenen un màxim de quilos per pescar cada any.
Els pescadors de la nostra zona tenen una quota molt petita, hi ha 480 quilos per embarcació. La majoria són de Palamós, però també s'han sumat pescadors de l'Estartit i de l'Escala. Estem parlant de 7-8 barques. Intentem que aquesta petita quota que tinguin molt més rendiment del que tenia fins al moment. I l'idea és això, millorar el tema de la qualitat.
En Joan Massaguer, pescador de l'Estartit, ens explicava, des de la seva barca, que aposta per la continuïtat d'aquest sistema.
És el primer any, però estic segur que seguirem fent aquestes tècniques i millorant-les, perquè són tècniques que al Japó pues, tarden molt a aprendre'ls a fer i nosaltres estem tot just començant.
De cursos de la tècnica Ikejime se'n faran a diversos punts de la costa catalana per anar-la implementant.
Al Segrià, en els pròxims anys, canviarà el paisatge en unes 2.000 hectàrees de terrenys agrícoles. Serà sobretot el Macelles, però també el Manà i el Guaire. S'hi farà l'agrupació de finques de regadiu més gran de tot el país, impulsada pel govern. Noelia Casellas, Lleida, bon dia.
Hola, bon dia.
L'actuació reduirà la quantitat de parcel·les que hi ha ara mateix.
Sí, exactament. Es tracta d'agrupar parcel·les petites que ara estaven disperses per la zona i crear-ne de més grans. I per què es fa això? Doncs sobretot per estalviar. Es calcula que amb aquesta concentració parcel·lària es poden reduir un 15% les despeses de les explotacions. Ho explica així de gràficament Joan Bosch, que és l'alcalde del Macelles.
Pues se busca l'abaratiment costos i els tractors avui en dia estan perdent més temps pels camins que treballant. Si jo tinc 18 parcel·les que fan la suma de 30 hectàrees, ara en tindré una amb 30 hectàrees.
Aquesta concentració és clau també per modernitzar el regadiu a la zona. Passarà a ser per aspersió i, per tant, molt més eficient. I tenir menys finques i més grans també fa que aquesta reconversió del reg sigui més barata. Lluís Arnó, president de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Macelles.
El propietari que hauria de posar 4 hidrants, amunt acabarà. A partir d'aquí, a l'hora de treballar, d'instal·lar els regs, el valor per hectàrea serà més econòmic. I després, a l'hora de treballar, com més grans són les finques, la baixada de costos és molt, molt considerable.
L'actuació afectarà només al Macelles 1.700 hectàrees, una xifra important, com destaca l'alcalde.
Que al fin i al cabo, la concentració parcel·lària més gran en regadiu de Catalunya que ha proposat a dia d'avui. I amb els temps que corren de sequera i el tema dels ajustaments de l'aigua, és superimportant poder tirar per aquest camí.
L'agrupació afecta unes 800 finques. Agrupar-les suposa una inversió d'uns 7 milions d'euros, dels quals el 70% els assumirà el govern i la resta els pagesos, prop de 200. La reordenació de finques estarà enllestida en un termini d'uns 5 anys.
I els pagesos de l'Avellana afectats per la sequera rebran unes ajudes de 276 euros per hectàrea per compensar les pèrdues. La denominació d'origen protegida Avellana de Reus diu que la producció és tan baixa que serà difícil trobar avellanes autòctones per etiquetar amb la DOP. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I què diuen els pagesos?
Doncs, a veure, diuen que la xifra acordada a la taula agrària és la mateixa de l'any passat. No ho valoren negativament, però diuen que faran falta més diners pels pagesos que no han pogut regar amb aigua del pantà de Riudecanyes i han perdut els seus arbres. Se'ns ho ha dit el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
Els de Riudecanyes cobraran això i aquests necessiten més perquè han perdut els arbres. Vull dir, seguirem lluitant per trobar una ajuda per ells.
Bé, la sequera i la impossibilitat de regar amb l'aigua de Riudecanyes ha fet que unes 1.400 hectàrees d'avellaners hagin mort i, a més a més, la producció d'avellana al Camp de Tarragona hagi caigut als 2,5 milions de quilos. Això és un 75% menys respecte a un any normal. La presidenta de la DOP Avellana de Reus, Esther Gomis, diu que estan davant d'una situació inaudita. Els preocupa la poca quantitat d'avellana que es podrà etiquetar sota la denominació d'origen protegida.
Els més vells diuen que això no ho havíem vist mai, aquesta baixada de producció. Estem en un moment d'una mica d'incertesa per saber si hi haurà els quilos necessaris que els nostres operadors necessiten per vendre als seus clients.
Aquesta setmana arrenquen les activitats de la 7a edició de Temps d'Avellana, un projecte impulsat pel Departament d'Agricultura per posar en valor precisament l'avellana del país.
Hem començat el programa pendents d'aquest desallotjament d'un edifici del Passeig de Gràcia de Barcelona per una fuita de gas. És la casa Rupert Garriga. És un incident que ha afectat el soterrani del bloc, a tocar de l'avinguda Diagonal. Dèiem que s'ha tallat la circulació en sentit muntanya. Alguna novetat a aquesta hora, Marriera? Bon dia.
Bon dia, doncs. Continua tallat aquest accés al Passeig de Gràcia. No es pot pujar pels jardinets de Gràcia, com deies, en sentit muntanya. Per aquesta fuita de fa una estona, els bombers continuen treballant aquí. És el número 112 del Passeig de Gràcia, just l'edifici cantoner de davant del Llapis, perquè ens situem. Ens diuen que els bombers estan treballant amb l'empresa de gas per saber exactament d'on surt aquesta fuita. Serien els baixos d'aquest edifici on hi ha justament unes oficines del Deutsche Bank i on ara sembla que estarien fent cates, estem sentint el soroll com estan treballant, cates per detectar l'origen d'aquesta fuita de gas. S'ha desallotjat tot l'edifici, no sabem de quantes persones estem parlant, però fons municipals ens diuen que a dalt hi ha sobretot oficines i alguna vivenda. Per tant, de moment encara no se sap l'origen i la cosa pot anar per llarg.
Pot anar per llarg, molt bé. Sí. Doncs recomana no tensar-se, no? Deien els bombers perquè està tallat. Així i, a més, perquè no hi hagi curiosos, allò que fem, no?, els humans, d'anar a mirar què passa. Gràcies.
Ja n'hi ha, eh?
N'hi ha, ja m'ho penso.
Sí,
ja.
Sí.
Gràcies, Marc. Fins ara, bon dia.
Que vagi bé.
L'Agència Catalana de l'Aigua vol renaturalitzar el riu Francolí al seu pas per Montblanc, a la Conca de Barberà, per adaptar-se a fenòmens extrems i evitar episodis com l'arribada del 2019. Per desenvolupar el projecte, l'ACA i l'Ajuntament de Montblanc han organitzat diverses trobades amb la ciutadania i altres agents implicats. De fet, aquesta tarda es farà la primera d'aquestes reunions, Clara Chavarría Domingo.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, els veïns i veïnes, però també tots els agents polítics, socials i econòmics de la zona estan cridats a assistir a aquesta trobada informativa sobre un projecte que vol recuperar i renaturalitzar la llera del riu. L'alcalde de Montblanc, Oriol Pellissó, fa memòria i destaca el caràcter pedagògic de la convocatòria.
El 2019, tot el que va arrossegar l'aigua era perquè nosaltres havíem envaït el seu espai, no? I actualment doncs, també està passant. Hi ha algunes parcel·les, i algun lloc que el riu haurem de veure com podem retranquejar algunes finques i llavors això, evidentment, doncs, té una feina i l'ACA, jo crec que el que vol fer amb aquesta jornada i el que volem fer com a ajuntament doncs, és fer pedagogia i entendre entre tots que no és que es tregui terreny de ningú ni que es facin expropiacions que no toquen, sinó al contrari, no? Doncs que entre tots hem de respectar al màxim perquè no torni a passar.
I aquest projecte en què consisteix?
Doncs la idea és recuperar l'espai fluvial, naturalitzar la llera i els seus marges, millorar la capacitat hidràulica del riu i consolidar la vegetació de ribera. En definitiva, recuperar l'espai del riu i evitar altres usos que se n'estan fent, com ara els horts que s'hi han fet. Perquè en cas de vingudes d'aigua, aquests usos podrien provocar estralls. En parla la CAP, del Departament de Planificació i Restauració del Medi de l'Agència Catalana de l'Aigua, Mònica Bardina.
Si li retornem aquest espai al riu, el deixem com un espai natural en el que no hi hagi usos artificials, el riu tindrà un millor funcionament i una millor resposta a les inundacions. Com que està previst que amb el tema de canvi climàtic hi hagi cada cop més fenòmens extrems, doncs una de les maneres d'adaptar-nos és deixar-li al riu l'espai que necessita per quan vinguin aquestes avingudes, perquè sabem que vindran i no les podrem evitar.
Està previst que el projecte s'executi en uns 3 anys, però abans es fa aquesta i 3 trobades més amb els diferents agents de la zona per treballar el projecte i aconseguir el màxim de consens.
Gràcies, Clara. 1:45. Ara ens vestirem de festa perquè ens marxem cap a Colmés, al Pla d'Urgell. I és que aquest cap de setmana reobre la macrodiscoteca Big Ben, que va marcar una època a la nit catalana. Hi han passat estrelles internacionals i nacionals i milers i milers i milers de joves i de no tan joves. Avui, de fet, ho han recordat al matí de Catalunya Ràdio. Noelia, la sala va tancar l'any 2015 i ara farà tornar a obrir portes.
Sí, la Big Ben no es va salvar del canvi que hi ha hagut en l'oci nocturn i va tancar fa 9 anys després d'un temps ja en davallada. Ara hi tornen, però obriran com a sala d'esdeveniments amb un parell de sessions mensuals, segurament una més discotequera i una altra de concert. La primera, aquest dissabte, el dia 5. La Mireia Bonveí, que va ser directora a l'última etapa, ara hi torna.
Les primeres sessions són una mica una nostàlgia d'aquells anys. És a dir, les primeres sessions estan dedicades doncs, a fer com un remember de tots els artistes que van arribar a passar per aquí.
Els anys de màxim esplendor del Big Ben van ser 80 i 90, oi?
Sí, però de fet la Big Ben va obrir l'any 76 i en els primers anys no només s'hi ballava, la Maripau Huguet hi havia presentat actes.
Les discoteques eren el centre de tot, eren les desfilades, les grans desfilades de moda, les grans actuacions dels grans artistes també internacionals, per exemple el Bonnie M, el Simple Red, etc. No? La Sabrina, que va causar furor.
I com dèiem, amb els anys, la Big Ben es va convertir en això que ens explica el José Lorenzo, que va ser i tornarà a ser el cap dels DJs.
Parlem de Big Ben, eren paraules majors, però no només això, sinó que dins de la discoteca podies trobar i conèixer gent que venia de Girona, de Manresa, de Tarragona, de Qualsep, d'Andorra... O sigui, la gent feia quilòmetres...
I no només va ser un referent per a la gent que hi anava, també pels grups que hi actuaven.
Si un grup venia i tenia 3 dates per poder oferir directes a l'Estat, era Madrid, Barcelona, Mollerussa. I això no és que ho digui jo, és que quedé palès de debò.
I esclar, Noelia, tants anys i tantes nits de festa han deixat molts records.
Sí, no podia ser d'una altra manera, de bons i de dolents, de desamors, d'amistats, d'enamoraments. Alguns, com el del Jordi, es van transformar en parelles que encara duren.
Bueno, que va encara la meva dona, la vaig conèixer allí, i encara estem casats, portem 32 o 33 anys casats, i amarrem 2 fills. I la meva filla gran, jo també li he acompanyat el 20 anys. Així, devia ser les últimes èpoques que encara està obert.
Ara, però, Marta, la incògnita és saber quina rebuda rebrà la Big Ben amb una generació jove molt menys habituada a les discoteques que no pas les anteriors, les nostres.
Que deixin les xarxes i tornin a la discoteca, home.
Exacte.
Gràcies, Noelia.
Bon dia.
O que vagin a Sitges al Festival de Cinema. Presents de l'oscaritzat director nord-americà Steven Soderbergh inaugura aquest vespre a Sitges la 57a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Fins diumenge 13 al certamen es presenten 30 pel·lícules a concurs i prop de 400 títols en una trentena de seccions. Ambient especial, Òscar Callau.
Sempre sorprèn el contrast entre la roba negra i les samarretes amb il·lustracions gore dels seguidors d'estètica freak i gòtica del festival quan transiten sota la llum mediterrània i les façanes encalades ben blanques de la ciutat seu del festival, Sitges. Tot agafa més sentit, però, quan de camí a l'auditori en rep el missatge Mortui Resurgent a l'entrada del cementiri municipal, ideal per veure la desfilada Zombie Walk de dissabte. De moment ens disposem a veure el film inaugural Presence, que representa la primera incursió de Soderbergh en el gènere del terror sobrenatural amb la història d'una família que s'instal·la en una casa on hi ha presències fantasmagòriques. El toc innovador del creador de cintes com Traffic o la saga Ocean's Eleven és que l'acció la veurem sempre des del punt de vista de l'esperit. A la gala inaugural d'aquest vespre tindrem una idea de la rebuda entre el públic d'aquest experiment en el gènere de les cases encantades que no forma part del concurs oficial. Altres títols destacats de Sitges 2024 són El misterio de Salem Slot, una cinta vampírica basada en la novel·la de Stephen King, o el nou lliurament dels crims gore del pallasso assassí Artie, Terrifier 3. Si ens fixem en pel·lícules de directors catalans, tenim Apocalipsis Z, la visió del gènere zombi ambientada a Galícia que firma el barceloní Carles Torrents, o Centaures de la nit, una cinta rodada en blanc i negre al monestir de Poblet, amb actors invidents pel realitzador Marc Recha.
Aquesta música és un fragment del nou espectacle d'Arnau Tordera, d'Obeses, que s'estrena aquest cap de setmana al Teatre Cursal de Manresa. Un musical sardanístic, coproduït per Fira Mediterrània, titulat Sardana Superstar, i que promet ser trencador. Nàtia Dell, alguna pista de com serà aquest musical?
Mira, serà una peculiar unió del gènere escènic i de música per a cobla, un muntatge inclòs dins la programació d'arrel de la Fira i els actes de Manresa com a capital de la Sardana 2024. Li hem preguntat el mateix Arnau Tordera perquè la proposta serà, com diu, una autèntica revolució.
Penso que és revolucionari sobretot perquè situa la sardana i el fenomen cultural de la sardana amb la música de cobla i tot el fet de sardanístic a un àmbit, a un espai on fins ara no ha estat. Només hi ha una tentativa a inici del segle passat de situar la cobla justament com a element del teatre musical i, per tant, en aquest sentit, doncs, hi ha una aposta ferma cap a aquesta formació instrumental.
El procés ha estat, confessa l'Arnau, tot una aventura.
Hem trobat fórmules i recursos que d'alguna manera situen aquesta entrada de la sardana en un context de teatre musical, crec que de manera prou gratificant i sorprenent. Tanmateix, ha estat una gran aventura i, evidentment, doncs, ha estat apassionant buscar aquestes fórmules i trobar aquests encaixos.
La qüestió del Messies s'utilitza l'espectacle com a símbol, explica.
Situa l'acció unes quantes dècades més endavant de la nostra i sobretot en una tessitura de ciència-ficció fantasiosa. En aquest sentit, em permetia jugar a una història passada de voltes, però que al mateix temps té la capacitat, espero, d'explicar-nos coses i de fer-nos reflexionar tots plegats sobre la sardana i també, en definitiva, sobre nosaltres mateixos.
És un muntatge creat i dirigit per l'Arnau Tordera, que estarà acompanyat per la Cobla Canigó. També compta amb la col·laboració de dansaires dels grups 2.0 i Picapoll de l'Esbar Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. Una nova creació de l'Arnau Tordera, que s'estrena aquest dissabte a les 8 del vespre a Sala Gran del Cursal, al pòrtic de Fira Mediterrània, i una segona sessió diumenge a les 6 de la tarda.
La Pedrera fa honor al seu nom i exposa a partir de demà l'obra en pedra d'alguns dels escultors més influents del segle XX. La mostra Art en pedra posa en diàleg les escultures d'Eduardo Chillida, Luis Bourgois, Naum Gabo o Isamu Noguchi, entre d'altres, amb l'edifici de Gaudí Montse Mas.
L'exposició d'una vuitantena de peces se centra en 8 escultors que després de la Segona Guerra Mundial van abandonar els models d'argila o guix i van tornar a la talla de pedra amb una inspiració abstracta. Per la seva comissària, la historiadora i curadora britànica Penelope Curtis, fer la mostra a la Pedrera és el que la fa tan única.
Si mires les escultures i l'edifici alhora, trobaràs paral·lelismes com els forats, les corbes, la superposició de diverses capes. Les escultures t'ajuden a mirar l'edifici i viceversa.
Exdirectora de la Tate de Londres, la comissària ha agrupat les peces per temes, des de les inspirades en el paisatge o la figura humana fins a les que tenen formes verticals o totèmiques. I també ha volgut posar en valor la figura de l'artesà de la pedra.
Aquesta mostra no tracta tant de la talla directa, sinó de la col·laboració entre els artistes i els tècnics de la pedra. Com és una escultura molt conceptual, m'ha semblat apropiat acabar el recorregut amb artistes conceptuals de finals del segle XX que encara aposten per la pedra com a material.
I ara, màgia, al municipi de Montgai a la Noguera dona el tret de sortir de la 16a edició del Festival de Màgia, en el qual participaran fins diumenge mig centenar de mags. S'oferiran fins a 125 funcions. De fet, avui demà ja s'hi ven activitats, però el plat fort arribarà al cap de setmana, Pere Joan.
Exacte, Marta. Avui hi ha una jornada escolar dedicada a uns 300 alumnes de primària. Demà hi ha programada una sessió de màgia solidària adreçada a persones amb discapacitat, però, com deies, la inauguració oficial està prevista per dissabte amb l'actuació del mag Mario López, campió del món de micromàgia i especialitzat en la màgia amb qualsevol objecte de la vida quotidiana. Sentim el director del festival, Xavier Pérez.
Que és un mag consagrat dintre el món internacional. Ha estat als millors teatres del món, a Las Vegas, a tot arreu. De fet, és campió del món de micromàgia.
I altres caps de cartell. També hi serà el belga Sébastien Detis, que combina la màgia amb el circ i el clown, i Javier Botia, campió del món l'any 2018, especialitzat en mentalisme, que actuarà diumenge a la Cluenda. El festival va néixer de l'interès d'acostar la màgia a la gent i amb el pas dels anys, des de l'Associació de Mags i Il·lusionistes de Lleida, s'han organitzat tallers al mateix festival i fora. Tal com comenta el seu president Joan Gomis, se'n fan cada dissabte.
Els dissabtes al matí fem tallers de màgia per als nens, per introduir-los a la màgia. Se'ls dona una coseta, els fan ells i s'il·lusionen a la màgia. Ells queden a veure i és un reclam perquè vinguin també a veure i gaudeixin d'aquest món.
Montgai Màgic se celebra en 14 punts diferents de tot el municipi.
I la màgia de prop també és la protagonista del festival Tria una carta, que comença avui a Solsona amb una desena de funcions fins diumenge. De fet, les últimes hores la venda d'entrades ha avançat tan de pressa que han hagut d'ampliar l'aforament d'alguns dels espectacles.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Comencem els esports amb unes declaracions de fa només uns minuts del president del Barça, Joan Laporta, que es mostra satisfet pel bon inici de temporada de l'equip de futbol i per la bona gestió de l'entrenador Hansi Flick. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. Són declaracions de Laporta en un acte de la Fundació Cruyff aquest migdia. Barcelona, Ramon Salmurri, bon dia.
Bon dia. El president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat especialment satisfet per l'inici de temporada del Barça, després sobretot de la victòria contra el Young Boys en l'estrena de la Champions aquesta temporada a Barcelona. Un Laporta especialment content amb la gestió de Hansi Flick.
Que la incorporació de jugadors de la cantera este any està dando muy buen resultado. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Ya te digo, es un entrenador muy profesional, que él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick la plantilla.
El president del Barça ha defensat la convocatòria de l'assemblea per al proper 19 d'octubre, dissabte, el dia abans del partit contra el Sevilla, una assemblea que serà en format telemàtic, cosa que ha suposat algunes crítiques per part de l'oposició al president blaugrana.
Doncs com sentíem, el Barça de mica en mica amplia la llista de jugadors joves que debuten amb l'equip. L'últim a fer-ho ha estat el central del juvenil de 17 anys, Andrés Cuenca, el dimarts a la Champions contra el Young Boys Suís.
Es muy importante que el entrenador apueste por la Masía y por lo que estamos viendo está apostando mucho. Y es un mensaje para todos los chicos que vienen de abajo, que es increíble que el entrenador apueste de esta manera por la cantera y que trabajen todos porque en cualquier momento puede llegar su oportunidad y que estén todos preparados, que yo creo que lo están.
Els blaugranes tornaran demà als entrenaments per preparar ja el pròxim partit de Lliga diumenge al camp de l'Alavés. El Girona rebrà diumenge l'Atlètic Club de Bilbao.
Intentaran els gironins oblidar la derrota d'ahir en el debut de Montilivi a la Champions 2-3 contra el Feyenoord.
Va ser un partit boig en què va passar de tot. Dos gols en pròpia porteria del Girona, que a més va fallar un penal. Els neerlandesos també van fallar un penal. Els gols de David López i de Van de Beek no van servir per aconseguir els primers punts a la Champions. Michel Sánchez, l'entrenador dels blanc i vermells, no creu que aquest resultat els condicioni en els pròxims compromisos.
No estoy tocado, no. Estoy al revés. Yo cuando mi equipo... La segunda parte ha sido espectacular. Yo no puedo irme disgustado. Me voy disgustado con 20 minutos, y ya lo he dicho. Sí tengo esa mentalidad de que ya sé que el fútbol vives de los resultados, pero a mí no me influyen para nada. Y gracias a Dios tengo un club que hasta el día de hoy me ha respetado en eso.
A més, el Girona perd Sigankov per una lesió muscular. També la Champions, toc d'atenció per a Madrid, que va perdre ahir al camp de l'Illa Francès 1-0 i derrota contundent de l'Atlètic de Madrid 4-0 al camp del Benfica portuguès. I encara en futbol avui, partit de la segona ronda de la Copa Femenina. Espanyol a AM de Lleida, a les 7. Sentim Sara Montfort, entrenadora blanquiblava.
Motiva molt aquesta competició. L'Espanyol considero que és un equip que les ha guanyat i ojalà puguem tornar assumint això, no? I, bueno, damunt pues, un AM que és un equip molt competitiu, que crec que donarà molta feina.
En bàsquet, el Barça debuta avui a l'Eurolliga a la pista dels Alguiris de Kaunas, Lituà.
Serà a les 7 de la tarda amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça té la baixa de Dame Sar per lesió. Joan Penya, Rollo, entrenador blaugrana.
A priori sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors. Després la competició marcarà, no?, com serà, però jo sí que estic convençut de que hi haurà més equips aspirants a ocupar les places de play-off i que els equips que estaran al capdavant segurament perdran més partits que en les últimes temporades aquells equips que han estat en les primeres posicions.
En waterpolo avui comença la fase prèvia de la Lliga de Campions femenina amb la presència de tres equips catalans. El Catalunya s'estrena avui a Berlín contra el Buliakmeni grec a les 8. Berta Pasqual, jugadora del Catalunya.
La il·lusió de debut a Europa és increïble, tant a nivell de club, perquè és un moment històric, com per l'equip, perquè som un equip que no tenim potser tanta experiència a Europa com altres.
També avui el Terrassa s'enfrontarà a Eger, a Hongria, l'equip anfitrió, 8:45 del vespre, i el Sant Andreu debutarà demà a Atenes davant del Panionios local. I el Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça juga avui a partit pel tercer lloc contra l'Al Ahly egipci a les 4 de la tarda, un partit que es pot veure per Esport 3. La final d'aquest Mundial de Clubs, que juga al Caire, Egipte, la disputaran el Veszprém i el Magdeburg a les 7 de la tarda.
No t'ho pots perdre.
Un altre musical s'instal·la a la cartellera teatral de Barcelona. Després de Maricel i Godspell i Ànima, ara arriba Priscila, Reina del Desierto. Un muntatge basat en la pel·lícula australiana Les aventures de Priscila, estrenada fa 30 anys, la història de tres artistes drags que travessen el desert australià amb un autobús i ho fan ballant a ritme dels principals èxits de la música disco i amb una impressionant col·lecció de més de 500 vestits. 32 ballarins i cantants a l'escenari del Tívoli de Barcelona en un espectacle, ens asseguren, adreçat a tots els públics.
Ashes to ashes, dust to dust. Let me breathe.